Vinga, d'aquí un momentet l'apunt de la Bibiana, un apunt que ens parlarà sobre els problemes empresarials que té un dels xefs, a veure, no només més mediàtics del seu país, sinó jo diria més mediàtics del món. Una persona amb una presència als mitjans de comunicació enorme, amb una manera molt, Bibiana, com li diríem, pròxima, no?, de parlar amb l'espectador, oi? Uh-huh. Jamie Oliver, estem parlant.
Sí.
Problemes amb les seves empreses, amb les seves cadenes de restaurants, que diuen que han fet que entri en fallida.
Veurem. Amb una de les cadenes.
Una de les cadenes que té, perquè aquest senyor té molts calés.
Molts restaurants i sí.
Fins i tot en les informacions que hem vist parlen de que és el cuiner britànic més mediàtic, quan n'hi ha un altre que també té una, vaja, té una presència, jo diria, com a mínim, jo la consideraria igual, que és Gordon Ramsay,
sí,
que és escocès.
Sí, sí, sí. Bueno, jo suposo que això al final és una consideració de que va a gustos, no? O sigui, tu t'agradarà més un o l'altre. Bé, en aquest article diuen que Jamie Oliver és el més mediàtic, doncs pues pot ser, però hi ha molts cuiners britànics mediàtics, eh? Hi ha Jamie Oliver, hi ha el Gordon Ramsay, hi ha moltíssims.
Hi ha dones també,
sí, molt sí, importants. Sí, moltes dones, sí, sí, sí.
Doncs la Bibiana ens explica una miqueta aquests problemes empresarials i amb un concurs de creditors que té Jamie Oliver al davant, sobretot per una cadena de restaurants, i ens explicarà la diferència que hi ha en el desenvolupament de negoci d'aquests cuiners, que hi ha gent que manté la propietat absoluta de tots els restaurants, potser amb algun soci, amb algun associat, o altres que funcionen amb allò que són les franquícies. Ho expliquem ara d'aquí un momentet. Després, votar o no votar, les conseqüències que té, és el títol d'una conferència que aquest divendres al Centre d'Infants al Dau, a les 9 de la nit, farà l'Omar El Bashiri, i de la qual ens parlarà d'aquí un momentet a l'Espai en Connexió. I completarem el capítol iniciat ara fa 15 dies per la doctora Dolors Espín, una doctora especialitzada en drogodependències, i amb el psicòleg Marc Corral, tots dos de NIBI, Centre d'Atenció Psicològica. Van iniciar un capítol que es deia "Tinc una addicció, nocions bàsiques per detectar-la", i ens van quedar en el punt en el qual ells anaven a valorar quin pes o quin impacte tenia la voluntat, precisament a l'hora de sortir d'una addicció. Ho dic perquè, si estem parlant d'una persona que és malalta, una persona que té la voluntat minvada precisament per aquesta dependència, doncs quin paper té la voluntat, si realment és un factor que no es pot considerar en la seva globalitat? Parlarem amb ells d'aquesta qüestió. Tenim també llibres amb l'Anna Rivera Aigua i el Ramon Tena, que ens parlarà de la finalització de la segona edició del postgrau en mediació. I després del fet, això ho saps, que el Ramon Tena és el primer mediador inscrit al registre de mediadors
oficials. Sí, ho he vist a les xarxes.
És l'1/2019. He vist el sí, sí. Seu número de matrícula. Parlarem amb ell perquè, òbviament, estic convençut que, més enllà de la simbologia de ser el primer, el fet que la mediació estigui vestint, com dèiem, tota una estructura oficial per formar part del nostre dia a dia, en el Ramon l'ha de complaure moltíssim perquè ha treballat molt i de valent en aquest tram ja més parlamentari, més de construcció del projecte i que va conduir a l'aprovació de la llei de mediació, que ja està plenament en vigor. Vinga, anem a parlar sobre aquest senyor, Jamie Oliver.
Doncs sí, Jamie Oliver. És curiós que ara, quan dèiem que hi ha un munt de cuiners britànics que sí, són mediàtics, és curiós que un país que té tan mala fama, no, en quant a gastronomia, tingui tants cuiners mediàtics.
És veritat.
La veritat és que és curiós, però bé. Jamie Oliver, no? Tots el coneixem o l'hem vist alguna vegada. Jamie's Italian és l'empresa que sembla que no acaba de funcionar massa bé. Jamie Oliver Group és l'empresa mare, diguéssim, de tot el conglomerat d'aquest senyor. Ha confirmat aquesta setmana que s'ha posat en mans de la consultora KPMG per donar inici a un procés concursal que posa en risc, doncs, la feina de fins a 1.300 persones.
Moltíssima gent, eh?
El grup va intentar treure endavant fa un any el negoci a través d'una reestructuració que no ha estat, doncs, suficient per remuntar aquesta mala ratxa que afecta en tot el Regne Unit a les franquícies de restauració. El propi xef va invertir 14 milions d'euros de la seva fortuna personal, estimada en 170 milions d'euros. Van llançar a l'any 2008 Jamie's Italian amb la intenció de donar, doncs, un gir d'una manera positiva al mercat mitjà de la restauració al Regne Unit. Van afegir, diuen, valor al servei i ingredients de molta qualitat. Van ser tot això són paraules de Jamie Oliver, eh? Diu que van ser els millors en garantir que els animals fossin sacrificats d'una manera el més humanitària possible i que va comptar amb un impressionant equip que compartia amb ell la passió pel menjar i per un bon servei al client. Però diu que va ser exactament el que van fer. El procés concursal activat afectarà principalment a l'entitat financera HSBC, que reté la majoria del deute generat per aquesta franquícia. La seva primera feina va ser com a cuiner de reposteria al restaurant Nils Yard de l'italià Antonio Carluccio, i allà va conèixer a l'home que considera el seu mentor i que li va transmetre la seva passió pel menjar, que és Gennaro Contaldo, que ha aparegut en vídeos de Jamie Oliver. Oliver va saltar a la fama amb el seu programa de televisió The Naked Chef. El va descobrir un equip de televisió mentre treballava de River Cafe, un restaurant popular al barri de Londres de Hammersmith. En els darrers anys s'ha convertit en un activista contra l'obesitat infantil i sonada va ser la seva discussió amb el ministre conservador d'Educació, Michael Gove, quan el govern va decidir donar llum verda a la venda de menjar escombraria a través de màquines expenedores en els col·legis públics britànics.
És que jo crec que és la part menys coneguda, precisament,
per nosaltres, allà sí,
on fa programes de cuina, de receptes, de receptes del dia a dia, de coses més elevades. Té una manera de fer, com deia aquest article, molt pròxima, molt propera, molt casolana, per entendre'ns. Té una manera, de més, fins i tot, de fer anar els estris i els ingredients una miqueta matussera, no?
Sí.
No com altres cuiners o grans xefs, són molt polits. Però després hi ha aquests altres capítols, que no només en el Regne Unit, perquè jo li recordo...
Als Estats Units també va
anar. La visita, exacta a un menjador dels Estats Units, on el tio es posava les mans al cap de veure el que els donaven a la canalla.
Per dinar, sí.
L'opció que tenien amb un self-service quan anaven passant és que no hi havia opcions, però ja no healthy, sinó mínimament raonables.
Més enllà de l'hamburguesa, les patates fregides i la pizza.
Exacte.
Sí. Aquest concurs de creadors afectarà, a més, el restaurant Barbecoa, propietat també d'Oliver, i el seu famós establiment 15 London, el primer restaurant que va obrir al públic després de que el seu programa de la BBC doncs el portés a la fama, i el que van seguir altres dos amb el mateix nom. Els 25 locals que l'empresa té al Regne Unit, que funcionen en mode de franquícia, doncs aquests no es veuran afectats pel procediment. Oliver va ser capaç de construir un imperi que abarcava llicències televisives, llibres de cuina i fins i tot una revista, que es diu Jamie. Alguns negocis doncs van anar bé, d'altres no tant, com és el cas dels dos establiments amb temàtica britànica que es diuen Union Jack, o es deien. El cuiner està considerat la fortuna número 500 del Regne Unit i un dels xefs més rics, si no el que més, del món. Els seus programes de televisió es veuen a 40 països i el seu negoci de catering, Fabulous Feast, doncs continua funcionant a tota màquina.
Que he vist algun article que barrejava conceptes i peres amb pomes. Tu ho has explicat molt bé a l'inici. És una de les línies del negoci de Jamie Oliver Group la que està en un procés concursal, però que altres funcionen com un coet.
Sí, com un tiro, sí. Els llibres es continuen venent com les galetes. Oliver es veu a si mateix en el paper de renegat inconformista, capaç de convèncer amb la seva actitud i el seu estil les noves generacions de que és molt important menjar bé i menjar sa. Va aguantar 12 anys el seu contracte amb la cadena de supermercats Sainsbury's, que distribuïa productes de la seva marca, fins que la batalla contra el govern i la indústria en defensa d'una alimentació més saludable va acabar amb la seva relació. Oliver, el que sí que se li pot atribuir és el fer descobrir als britànics que la gastronomia va més enllà del meatloaf, no? Aquest pastís de carn, o escalfar-se el te a les 5 de la tarda.
Segur
o el fish and chips.
Segur que sí.
Ara, tu saps que jo estic molt enfadada amb Jamie Oliver des de fa uns anys i ja no vull saber res d'ell.
Per què dius, un dia ens ho vas dir aquí també, que...
Home, la polèmica de la paella.
Que li va posar xoriço perquè...
Perquè diu que té més bon gust.
És un arròs, però no és paella.
Clar, és un arròs amb coses que no passa res, que tu pots fer un arròs amb coses on hi ha xoriço. No passa absolutament res, però no diguis paella. Llavors, el que tampoc pots dir és que els espanyols no en tenen ni idea que la paella fa més bon gust amb chorizo. Home, això no ho pots dir. Pots dir que els espanyols no en tenen ni idea de la paella, bàsicament perquè és una denominació d'origen espanyola.
Gran frase, no hay pan para tanto chorizo.
Sí.
Gran frase.
També seria gran frase, quédate en tu casa, métete con lo tuyo y cállate un poco.
Vinga, Viviana, moltes gràcies. Una pausa i tornem d'aquí un moment en connexió.